Radio Vilafranca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I tot l'equip que fa possible aquest repàs, diríem, de la nostra història catalana, espanyola, mundial, etc., i que encapçala avui el Toni Olivella, que és el que porta tots els comandaments i el que em dona el pas per perquè jo pugui parlar i em posa les músiques i totes aquestes coses, ajudat naturalment pel Marc Pujol, el seu alter ego impensable. I després no hem d'oblidar la Goretti Martínez, que és la que, quan s'acaba tot això, agafa aquestes breus explicacions que jo faig, i de vegades una mica atropellades, i les penja de la pàgina web de Ràdio Vilafranca perquè vosaltres les pugueu sentir quan i on vulgueu. Ja sabeu, doncs, que és un programa, a més, que posa música, acompanya els fets amb unes músiques i que comença sempre amb una cançó. I com que estem a les portes de l'hivern, ens ha semblat que podíem començar, entre moltes altres, per aquesta cançó dels Pets que porta per títol Mil hiverns.
Som tan diferents. Vam creure que érem un per l'altre aquell primer dia de fa mil hiverns.
De desembre del 1824, el dia que a Barcelona neix el polític i escriptor i historiador català Víctor Balaguer i Cirera, un home molt vinculat amb el Penedès i que se va autoanomenar el trobador de Montserrat. Bé, en Víctor Balaguer era fill únic d'un metge liberal, Joaquim Balaguer, i de la senyora Teresa Cirera, però el pare va morir quan ell tenia 10 anys i la mare, doncs, evidentment, va ser l'encarregada d'educar-lo i volia que fos metge i advocat. Però el noi de seguida va descobrir la seva vocació literària i això va dificultar les relacions entre mare i fill. De fet, quan el 1838, en només 14 anys, el Víctor Balaguer estrena la seva primera obra de teatre, Pepín el Jorobado, naturalment en castellà, un drama històric, la mare no fa gaire bona cara. I quan el 1843 triomfa amb Enrique el Dadivoso, encara menys, no? Les relacions mare i fill són tibants, la mare arriba a desheredar-lo i el noi, doncs, es dedica a escriure per guanyar-se la vida. Ingressa a la Universitat de Barcelona intentant acostar-se a la mare, tot fent estudis de dret. La mare volia que fos advocat o que fos metge, però descobreix Voltaire, Rousseau, tots els autors francesos, col·labora amb el diari Longo i, per tant, el noi està més per la qüestió, diguem-ne, literària. De fet, el 1845, sense acabar els estudis de dret, se'n va cap a la capital a treballar amb Venceslau Aiguals com a traductor de llibres francesos a la col·lecció Museu de les Hermoses. I estarà uns mesos perquè, evidentment, no li paguen cap fortuna no, i al final decideix tornar a Barcelona, on també fa de traductor i de periodista, i és anomenat poeta oficial del Liceu de Barcelona i del Teatre Principal, cosa que el va fent cada cop més popular. El 1851 es casarà amb Manuela Carbonell i començarà, doncs, a fer-se sentir els fòrums més importants de Barcelona, fa cicles de conferències sobre la història de Catalunya, i és nomenat cronista oficial de la capital de Catalunya. Mentrestant, comença a interessar-se per la política, entra en contacte amb el general Prim i a partir d'ell amb el general Espartero i per tant entra en el seu partit progressista on aviat tindrà influència. Però de moment ell es dedicarà a recuperar la memòria històrica de la corona d'Aragó i a reivindicar el català. El 1857 publicarà el primer poema en aquesta llengua, a la Verge de Montserrat, i intervindrà molt activament en tot el procés de la Renaixença que portarà, per exemple, a restaurar els Jocs Florals el mes de maig de 1859, que ell dirigirà i farà els primers textos historiogràfics. No? Del 1860 al 1864 publicarà els 5 volums de la seva Història de Catalunya i de la Corona d'Aragó, que seran un èxit de vendes i que el faran molt conegut, i on ell reivindica la monarquia federal i el pactisme entre el poble i els reis. No? En la mateixa línia, per exemple, li encarreguen que posi noms als carrers de l'Eixample de Barcelona i que miri que siguin dedicats. I ell els dedica, bàsicament, a territoris de la Corona d'Aragó. Per això hi ha el carrer València, el carrer Mallorca, el carrer Còrsega, el carrer Sicília. A determinades institucions catalanes, posa el carrer, l'Avinguda de les Corts Catalanes, el carrer Diputació, el carrer del Compromís de Casp, que amb el temps passarà a ser Casp, només el carrer de Casp, i fins i tot a personatges claus, el carrer Pau Clarís, el carrer Roger de Llúria, Roger de Flor, etc. i tot això. Però, com que també paral·lelament ha anat tenint activitat política i estava implicat en la conspiració que va fer el general Prim per veure d'arribar al poder, s'ha d'exiliar a Provença el 1865, allà hi estarà 2 o 3 anys, coneixerà Frederic Mistral i participarà en el fenomen o en el procés del Felibritge, arribant fins i tot a vicepresident. Però el 1867 retornarà a Catalunya i durant el sexenni revolucionari s'implicarà i molt en la política espanyola. D'entrada, en el retorn a Catalunya, o en la tornvinguda a Espanya, vaja, més ben dit, del rei Amadeu d'Espanya, el 1871. Quan el Amadeu regni, ell serà ministre d'Ultramar durant un parell d'anys. Quan arribi la República Espanyola, perquè l'Amadeu no acaba de quallar, doncs també serà ministre, en aquell cas el 1872 serà ministre de Foment, gràcies a que té la seva circunscripció electoral, el seu districte electoral, a la zona de Vilanova i la Geltrú, que està dominada per l'Antoni Samà i que ell el recolzen molt. Repetirà en el càrrec l'any 1886 fins al 1888 amb el govern de Práxedes Mateo Sagasta, continuarà sent ministre, però té el problema de que ha mort la seva dona el 1881 i no tenen descendència i ell veu que el seu llegat doncs desapareixerà. I per això el 1884 crearà a Vilanova i la Geltrú la Biblioteca Museu Balaguer. un equipament públic que es regalarà a la ciutat, agraït per haver estat elegit sempre diputat a Corts des del 1869 fins al 1888, el 1888 vull dir, i dipositarà en aquest legat totes les seves coses i els seus objectes d'art, 22.000 llibres, etc. I a més aconseguirà que els seus amics també li donguin, entre ells, entre altres, la famosa mòmia Nessi, li donguin altra, que convertirà la biblioteca en museu Víctor Balaguer en un dels primers museus privats de tot l'estat espanyol, amb donacions i legacions. Quan ell, per exemple, deixa de ser ministre, doncs porta uns quadres del Museu del Prado, entre els quals hi ha un greco que després provocarà tota una sèrie de coses. Aquesta és la figura, Víctor Balaguer i Cirera, que naixia, com dèiem, tal dia com avui. Morirà a Madrid el 14 de gener de 1901, però havia nascut a Barcelona a l'11 de desembre de 1824. I quan buscàvem una cançó, me'n vaig recordar que en un moment determinat hi havia hagut un cantant que, bueno, es va fer relativament famós ja fa alguns anys, i es deia precisament Víctor Balaguer, i dic, ai, mira, doncs mira, agafarem el rave per les fulles i posarem una cançó d'aquell cantant melòdic que va quedar eclipsat per José Guardiola, però que va fer els seus pinitos també, amb una cançó que diu "No, no me digues qui hora és", Víctor Balaguer.
Cuando vengas a buscarme, cúrrelo, tráelo parado, o vas a desesperarme, viendo cuánto he tardado. No. Que me lo figuro. No, no me importa sean las dos. No, no, no me importa sean las tres. Yo ya no me apuro. No me metas prisa, vida, por favor. No me metas prisa, que será mejor. Que me lo figuro. No me metas prisa, vida, por favor. No me metas prisa, que será mejor. No, no me digas qué hora es. No, 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 no me digas qué hora es. Que me lo figuro. Si es verdad que tú me adoras, es mucho mejor que no cuentes esas horas.
Espera. 12 de desembre de 1939, el dia que mora a la localitat californiana de Santa Mònica l'actor de cinema mut, encara que també va fer pel·lícules de sonores, Douglas Fairbanks, que no hem de confondre amb el Douglas Fairbanks Jr., que també, el seu fill, també va ser actor de cinema. Parlem, en aquest cas, del pare. El pare, que havia nascut com a Douglas Hulman, amb una família jueva immigrada des de Baden-Baden i el 1830. El seu pare, que tenia un editorial i va estudiar dret i, per tant, també exercia d'abogat, va conèixer una senyora, la Ella March, que la va assessorar legalment amb els seus dos divorcis que va fer aquesta senyora, els dos divorcis que va tenir, cadascun amb un fill, però es va enamorar d'ell i s'hi va casar. Se'n van anar a viure a Denver i allà van tenir dos fills, el Robert i el Douglas, que és el que avui ens ocupa. Però les infidelitats d'aquesta senyora van fer que el pare l'abandonés amb els dos fills i ella, en venjança, va dir, doncs ara, per comptes de posar-li el teu nom amb els dos nens últims aquests que hem tingut, li posaré el del primer marit. I, per tant, el nen queda com a Douglas Fairbanks. El Douglas va a l'escola, però clar, amb una història així i amb la mare que és una mica pendó, doncs no és un noi que funcioni massa bé a l'escola, l'abandonarà als 15 anys i començarà a actuar al teatre aficionat, sent fitxat per la companyia d'actors de Frederick Barde, que el té durant dues temporades, donant toms per tot els Estats Units com a actor. Ell ja al final se'n cansa i diu, escolta, jo me'n vaig a Nova York, és on es fan les cireres, i allà aconseguirà el seu primer paper en una obra a Broadway mentre treballa amb una ferreteria. També el noi tampoc és tot tu i busca un bon suport, i l'11 de juliol de 1907 es casa amb Anna Betty Sully, la filla d'un ric industrial, amb qui tindran un fill, precisament el Douglas, que dèiem que era el júnior i que també va ser actor aquest de pel·lícules sonores ja. El 1915, tots dos, emparats pel pare industrial aquest, se'n van cap a Los Angeles i ell signarà un contracte amb la Triangle Pictures, on treballarà amb el David Griffith a la seva primera pel·lícula, el Chai. I allà mostrarà les seves habilitats atlètiques, no? I com que veu que el negoci funciona, el 1916 fundarà la seva pròpia empresa, la Douglas Fairbanks Film Corporation, que treballa associada amb la Paramount i gràcies a la qual coneixerà a la Mary Pickford i començarà a tenir una, el que en diuen ara, una aventura amb ella, no? Tots dos, junt amb en Charlie Chaplin, és a dir, amb Charlotte, es dedicaran a vendre bonus de la Primera Guerra Mundial per tots els Estats Units i a fer-se populars amb una colla de discursos genèricament designats com 4-Minute Men, missatge de 4 minuts, en el qual, doncs, animen els americans a anar a allistar-se a l'exèrcit. El 1918, en Fairbanks ja és l'actor millor pagat de Hollywood i diu, bueno, però aquí ve Hisenda i els estudis em fan passar pel tubo i tal, jo vull ser independent, i llavors es reuneix amb la Pickford, amb el Chaplin i amb el Griffith, i decideixen fundar l'empresa United Artists, que ja heu vist a moltes pel·lícules encara, avui en dia, que té les seves pròpies distribuïdores i tot això. El Fairbanks, que està enamorat de la Mary Pickford, es divorciarà de la Sally, aquesta, i aconsegueix que la Pickford també ho faci, perquè la Pickford també estava casada amb l'actor Owen Moore. Es casen el 28 de març de 1920, el que ja comença a ser l'heroi de tots per les seves pel·lícules i la nòvia d'Amèrica. El Fairbanks, de fet, en aquell moment ja ha fet unes 30 pel·lícules i decideix canviar el registre, fer un nou tipus de pel·lícules que ell bateja com d'aventura i disfressa. D'aventures i disfressa. I que tindran un èxit rotund que el convertiran en una superestrella. Comença amb els Tres Mosqueters de l'any 1921, el 1922 és Robin Hood, després vindrà el Lladre de Bagdad, el Pirata Negre, el Gaucho, etc. I establint els que podríem dir els estàndards de les futures pel·lícules de capa i espada, que diria un castellà. Mentre que la parella, Fairbanks va pujant, la Mary Pickford es queda a la seva ombra, i el Fairbanks és elegit primer president de l'Acadèmia d'Arts i Ciències Cinematogràfiques i, de fet, presentarà els primers premis Oscars que convoqui l'Acadèmia, no? I es farà molt famós. Però arriba el cinema sonor. I el cinema sonor porta problemes a l'hora de rodar i li fan perdre ganes amb el Douglas Fairbanks de fer, perquè diu, no, jo no serveixo, a més s'ha fet gran, és fumador des de molt jove i amb grans quantitats, per tant la seva veu no funciona gaire bé, però per tornar-li la confiança, el 29 de març de 1928 es reuneix la United Artists i el que fan és proposar-li que la seva última pel·lícula muda que farà, La màscara de hierro, de l'any 1929, porti una mena de pròleg en el qual la seva veu expliqui la història. Ell ho fa i llavors s'anima, diu, doncs no quedo tan malament com això. I es decideix a fer la primera pel·lícula sonora, amb la Mary Pickford, naturalment, i que serà La Firecilla Domada, de Shakespeare. No? Però, vulguis o no, el sonor condiciona, no té el mateix èxit, i per tant ja queda així com a fotut, no? I va baixant la seva producció fins que el 1934 farà la seva última pel·lícula, La vida privada de Don Juan, després de la qual es retirarà de la pantalla. Un any abans de fer aquesta pel·lícula, el Fairbanks i la Pickford s'han separat, l'amor aquell, la parella modèlica dels Estats Units s'ha separat perquè ell ha tingut una aventura amb Lady Ashley i Pickford amb un industrial. El divorci es concretarà l'any 1936 i el Fairbanks es podrà casar amb l'Ashley a París, que l'acompanyarà quan es retiri a Santa Mònica a passar els seus últims anys, fins que el 12 de desembre de 1939 en Fairbanks patirà un atac de cor a la seva casa de Santa Mònica, del que morirà sent enterrat al cementiri, el Forest Lawn Memorial de Glendale, d'on la viuda el va treure per portar-lo al cementiri de Hollywood, que és on realment els fans li continuen rendint honors. I curiosament, hem buscat una pel·lícula que... Ai, una pel·lícula. Hem buscat una cançó que parlés del Douglas Fairbanks, però no n'hem trobat cap. Però, en canvi, de la Mary Pickford n'hi ha bastantes. N'hi ha bastantes i, per tant, hem triat aquesta de l'Henry Russell, que porta per títol Mary Pickford, l'estimada de tots. Aquí la teniu, Henry Russell i la seva orquestra.
Seen her picture, but I love her just the same. And here's my little secret. Mary Pickford is
I'm the darling of the movies, for I'm such a little queen. And I've stepped right down into your heart from a moving picture screen. Call me Fairy Mary, dainty as a Dresden doll.
Such a good little devil, could make Satan on the level. Mary Pickford, you're the darling of them all. When the day is dreary and is filled with care, Mary smile can make the sunshine everywhere.
This world is full of girlies.
But we'll give you all the rest. The steamer's pretty Mary. Little Mary is the best. She's the darling of the movies. Oh, she's such a little queen.
Seems I've stepped right down into your hearts. From a moving picture screen.
Fairy Mary, dainty as a Dresden doll.
Well, if I'm really such a good little devil, I'll make Satan on the level.
Mary Pickford, you're the darling. Mary Pickford, you're the darling. Mary Pickford, you're the darling of them all.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades. 13 de desembre del 1853, el dia que mora a la ciutat madrilenya de Torrelodones el polític espanyol, cinc vegades president del govern, Antoni Maura i Montaner. Antoni Maura i Montaner era natural de Palma, on havia nascut el 2 de maig de 1853. Va estudiar el batxillerat a Palma i, tot i que inicialment semblava que estava interessat per fer una carrera de ciències, finalment va marxar a Madrid a estudiar dret a l'any 1868, aprofitant potser que és el moment de la gloriosa, la revolució que porta la República. Allà coneixerà els germans petits d'un advocat, Germán Gamazo, que és ministre i, a més, és diputat i que el llogarà pel seu bufet d'abogats el 1871 i tutelarà la seva entrada en política tota vegada que l'Antonio Maura es casarà amb la germana de l'abogat, la Constancia Gamazo. Això farà que el 1881 Maura sigui elegit com a diputat per Palma de Mallorca a les Corts i dintre del Partit Liberal que lidera Sagasta i on el seu cunyat, el germà aquest, el Germán Gamazo, talla el bacallà. De fet, ràpidament pujarà en el camp de la política l'11 de desembre de 1892, 10 anys després, o sigui, no són gaires 10 anys amb aquest tema, és nomenat ministre d'Ultramar al govern liberal de Sagasta. I el noi es vol destacar i proposa un projecte d'autonomia per Cuba i Puerto Rico, per poder neutralitzar l'independentisme que va pujant. Però els conservadors i fins i tot un sector del seu propi partit, del liberal, fan fracassar el projecte i força la seva dimissió 2 anys després d'haver estat nomenat. Tornarà al primer pla, perquè el seu cunyat pesa molt, el 1895, és a dir, l'any següent, com a ministre de Gràcia i Justícia, insistint en la seva proposta de fer una reforma descentralitzadora. Decebut, la tardor de 1898, quan ja el seu partit ha perdut el govern, s'apuntarà a una escissió del Partit Liberal. Ja que el partit no vol això, doncs jo me'n vaig del partit, junt amb 87 parlamentaris més, entre ells el seu cunyat, i provocant una crisi parlamentària mentre ell s'acosta al Partit Conservador, al contrari, el rival fins aquell moment de Francisco Silvela, que acull bé les seves propostes sobre això de l'independentisme. Però el seu cunyat, en Germán Gamazo aquest, morirà el 1901 i Maura haurà d'assumir la direcció d'aquest grup dissident que acabarà fusionant-se amb els conservadors, és a dir, passarà finalment al Partit Conservador de Silvela, el 1902, que formarà govern amb ell com a ministre de Governació. I aquest ministre de Governació doncs, donarà bon resultat, reformarà la policia, crearà l'Institut de Reformes Socials i, sobretot, vetllarà molt les eleccions, allò, els putxerazos. El 1903, per exemple, doncs, ho vigilarà molt i aconseguirà substituir a Silvela davant del Partit Conservador i ser anomenat per primera vegada primer ministre, és a dir, president del govern. El primer govern que caurà amb un any i mig, una cosa així, quan Maura dimiteixi per desacords amb el rei Alfons XIII sobre el tema dels nomenaments dels militars, que el rei era més radical en aquest sentit. Bé, el 1907 Maura tornarà al govern buscant la descentralització administrativa. Durant 2 anys crearà l'Institut Nacional de Previsió, el 1908, que porta la Seguretat Social, vaja, i aprovarà la Llei de Protecció d'Indústries. Per tant, molt positiu, però fracassarà en el projecte de llei antiterrorista, penseu que és el moment en què comença a haver-hi tota la revolució social, i fracassarà sobretot a la guerra del Marroc, provocant la Setmana Tràgica, i farà això que Alfons XIII li perdi la confiança, li digui, escolta, presenta'm la dimissió, i el Maura diu, bueno, te la presento, però ja sé que em diràs que no me l'acceptes, però el rei sí, l'accepta i posa del cap de govern el Segismundo Moret. El Maura, naturalment, queda absolutament desanimat i s'aparta de la política, sent elegit director de la Real Acadèmia Espanyola i mantenint-se durant la Primera Guerra Mundial fora de la política. No? Liderarà un govern de concentració l'any 1918, altra vegada, que en 8 mesos se'l faran fora. A l'1 de juny de 1919 guanyarà les eleccions al Partit Liberal i tornarà a ser president, però haurà d'acabar dimitint altra vegada i deixant el càrrec a un altre polític. El 1921 el rei li proposa liderar un gabinet de concentració, ell diu que no, però quan arriba el desastre de l'anual acabarà acceptant el càrrec de president del Consell de Ministres per cinquena i darrera vegada, amb Cambó com a ministre d'Hisenda, intentant una altra vegada més el seu reformisme conservador abans de que el seu govern caigui el 8 de març de 1922. El rei, mentrestant, li consulta la possibilitat d'una dictadura militar que ell recolza, el rei recolza, però que Maura li diu que no, que això no hauria de ser, i més quan li diu que és Primo de Rivera qui mana, no? o qui vol manar. Però, com que ja no té poder, es retirarà i morirà d'un infart el 13 de desembre de 1925 al Palau del Canto de la vila de Torrelodones, a Madrid, Antoni Maura i Montaner, el mallorquí que va aconseguir la difícil fita de ser president del govern espanyol 5 vegades. Però com que resulta que el Maura, dintre d'això de ser ministre 5 vegades i estar en el partit primer, en el partit conservador i totes aquestes coses, defensava l'autonomia dels pobles i defensava, doncs, que cada poble pogués decidir allò que ell volgués i tot això, i per tant el podríem associar també amb idees progressistes, hem buscat una cançó que porta per títol Canción del Poder Popular i que canten els mítics en el seu moment Inti i Illimani, que, bueno, van acompanyar la transició democràtica espanyola amb les seves cançons, junt amb altres cantants, evidentment, i altres grups provenents de Sud-amèrica. Aquí teniu, doncs, per completar aquesta biografia de l'Antonio Maura i Montaner, el Inti i Illimani amb la seva Canción del Poder Popular.
De desembre de l'any 1503, el dia que a la localitat francesa de Saint-Rémy-de-Provence neix el popular astròleg i endivinador Nostradamus. Nostradamus, Michel de Nostradam, es deia en realitat, era un dels 8 fills de Rainiera de Sant Romieig i del notari Jaume de Nostradam, dos personatges d'origen jueu que s'havien convertit al catolicisme gràcies al seu avi, que elegia el nom de Pere i el cognom Nostradama per deixar de banda tot el que sonés a jueu. I agafant el dia de la conversió, el nom del sant del dia de la conversió, el dia que van fer el pas al catolicisme, no? Per això es deia, per això es va posar Pere. De fet, aquest nen sembla ser, però, que va ser educat pel seu besavi matern, el Joan de Sant Romieig, que no era convertit al catolicisme i per això el seu pensament una mica divergent, diguem-ho així. Als 15 anys, en Nostradamus, o el Michel, com vulgueu dir-li, entra a la Universitat d'Avinyó per cursar el batxillerat, però al cap d'un any ha d'abandonar els estudis i ha d'abandonar Avinyó perquè han tancat la universitat, perquè allà s'ha declarat una epidèmia de pesta negra. El noi s'establirà com a apotecari el 1529 i aquest any, el 1529, després de fer uns anys d'apotecari, ingressarà a la Universitat de Montpellier per doctorar-se en Medicina. Però allà descobreixen que ell ha sigut apotecari i com que les normes de la universitat no donen validesa, diguem-ne, científica ni validesa cultural al fet de ser apotecari i la feina d'apotecari està explícitament vetada pels estatuts universitaris, és expulsat. I el noi, doncs, què fer? Torna a fer d'apotecari i es fa famós, relativament famós en el seu temps, per crear una píndola, la píndola rosa que en deia, una píndola que protegia d'això, de la pesta negra, de les plagues, no sé si efectivament o no, això no ens ha arribat la informació. El 1531 és convidat pel renaixentista italià Giulio Cesare Scaligero a anar a Agen, que és on aquest noi s'ha instal·lat, i allà es casarà amb l'Enriqueta d'Encós, amb qui tindrà dos fills. Però, com que la dona i els dos fills moren precisament el 1534 i d'una epidèmia de pesta, doncs ell torna a quedar solter, podríem dir, es dedicarà a viatjar per França i possiblement també a viatjar per Itàlia. El 1545, durant aquests viatges, torna a Marsella i allà es troba amb una epidèmia de pesta que està intentant combatre el metge Lluís Serra, el qual ell es posarà a ajudar-lo, i després haurà de lluitar el Nostradamus pel seu compte contra el brot de pesta que s'estableixi a Celon de Provence i a la capital regional Aix-en-Provence. Perquè ell, mentrestant, s'ha establert a Celon de Provence i allà s'ha casat amb una vídua rica, la Anna Ponsarda, que li donarà 6 fills, 3 nens i 3 nenes, i que li permetrà, doncs, comprar unes grans possessions de les quals, doncs, podrà anar, diguem-ho així, vivint o podrà anar traient unes certes rendes. Farà una nova visita a Itàlia i lentament Nostradamus s'anirà desplaçant el seu interès per la medicina cap a l'interès per l'ocultisme. De fet, el 1550 escriurà un almanac on per primer lloc utilitzarà el seu nom llatí, en llatí, Nostradamus, i que serà un èxit entre les classes nobles i tot això, i això li donarà l'ànim per fer-ne un cada any, és a dir, farà el seu anuari, fa el seu anuari, i a partir del segon o del tercer començarà a incloure les seves profecies, que poca broma, al llarg de la seva vida seran 6.338. Fruit d'això, el Nostradamus comença a ser conegut precisament per aquestes profecies i per les previsions astrològiques, i és cridat per part de la noblesa, li demanen, doncs, escolta, per què no em fas un horòscop, per què no em fas no sé què. Ell, mentrestant, veu que aquells pronòstics, aquelles profecies que fa tenen veritablement requesta i, per tant, es dedica a escriure llibres, un llibre on hi van 100 profecies i, per tant, bateja aquestes profecies com centúries. I vinga a escriure llibres. La gent hi reacciona de forma diversa. Uns diuen que és un servent del diable, que és un impostor, un malalt mental, un degenerat, tot el que vulgui, mentre altres el consideren tocat per la divinitat i, per tant, les profecies creu que estan inspirades espiritualment habitualment. Aquest és el cas de la Caterina de Medici, la dona del rei de França, que el cridarà a París perquè faci l'horòscop dels seus fills i al mateix temps per nomenar-lo metge de capçalera del rei. Però el Nostradamus no és tonto i sap que està molt a prop de poder ser perseguit per la Inquisició, acusat d'heretgia. Ell sap que mentre es dediqui a fer profecies i mentre faci astrologia, tot això no és perillós, si no recorre a la màgia. La màgia sí que llavors ja l'heretgia se't tira a sobre i no para fins que et destrossa. Això li permetrà, el fet de no ficar-se en la màgia, li permetrà tenir una relativament bona relació amb l'Església que li permeti continuar escrivint llibres de medicina, un d'ells, per exemple, sobre la pesta negra. Però, clar, els anys van passant, i no endebades, i la gota que se li havia declarat, doncs, quan era mitjana edat, el 1566 es converteix en una hidropesia que li impedeix el moviment, però el noi va fent. Al juny cridarà l'abogat, però ja veient que la cosa va malament, cridarà l'abogat per fer el llegat de totes les seves propietats a la seva dona i als seus fills. I arriba el dia 1 de juliol de 1566. Aquell dia, Nostradamus crida el seu secretari, Jean de Chivigny, i li diu, a l'hora d'anar a dormir, i li diu que l'endemà ja no estarà viu. L'altre li diu, va, home, mestre, vinga, va, dormiu i ja està. I no, el matí següent el troben mort, estirat a terra, al costat del llit, com havia descrit amb una de les seves profecies, una centúria d'aquelles, la número 141, i això portarà a que sigui enterrat a la capella franciscana del poble, d'on, durant la Revolució Francesa, serà tret i serà portat a la col·legiata de Celon, on encara avui es manté la seva tomba. I encara avui estem pendents de les seves profecies, que entre altres coses recordem que va predir la Revolució Francesa, la coronació de Napoleó, la pujada de Hitler i altres més tecnològiques, per exemple, predir les bombes atòmiques o predir l'abatiment de les Torres Bessones de Nova York no sembla pas que fos una cosa massa normal. I com que si per alguna cosa va ser conegut aquest Nostradamus, aquest Michel de Notre Dame, aquest Nostradamus va ser per les seves previsions i prediccions, hem buscat una cançoneta, és una cançoneta amb un cert aire infantil, però mira, ja va bé també, en tant, porta per títol L'Adivinador, perquè és en castellà, i la canta Maria Elena Walsh, en homenatge a Nostradamus, que encara avui totes les profecies són llegides. Bueno, hi ha profecies per aquest any 2024, i no són gaire bones, inspirades en això del Nostradamus, que, bueno, ja m'explicareu. No posa cap referència, no posa cap... No, ell no diu, perquè també no volia que la Inquisició li anés al darrere, no diu quin any exactament passarà això, però ho preveu, i aleshores ara els analistes diuen, no, però això vol dir que és el 2024. Bé, en qualsevol cas, aquí teniu la Maria Elena Walsh i la seva cançó El Adivinador.
La señora Nube Blanca se encontró con un señor. Le dijo, sos un cochino, vas todo sucio de carbón. La señora Doña Luna se encontró con un señor. Le dijo, andate viejito porque ya es tarde para vos. Don Sol muy avergonzado, ¿saben qué le contestó? Adivinador, adivina, adivina, adivinador. La señora señora Doña Estrella se encontró
15 de desembre del 1640, el dia que es corona com a rei de Portugal Joan IV, un Portugal que s'independitza del domini espanyol. Hem de dir que als anys 1578 i 1580 moren sense hereus dos reis de Portugal quan Portugal era independent. El primer, el Sebastià I, que mora molt jove, 20 i pocs anys, i no té temps de tenir descendents, i el seu successor, Enric I, que era un noble molt missaire, que no, evidentment no es va casar ni va tenir fills. Queda, per tant, un buit de poder al tron de Portugal i cal decidir qui dels que ho reclama l'ocupa. Però el nostre rei Felip II, l'ínclitim Felip II d'Espanya, emparant-se en que ell també hi té dret, doncs el que fa és dir, no espero que digueu d'això, envio les meves tropes i envaeix militarment Portugal. Però resulta que el 20 de juny de 1580, també el prior de Crato, Antonio, s'autoproclama rei de Portugal a Santarém i posa en marxa un exèrcit. Però, clar, un exèrcit a Portugal, comparat amb l'exèrcit de l'imperi de Felip II, aguantarà 30 dies, aguanta, de fet, 30 dies, però l'exèrcit espanyol, manat per Fernando Álvarez de Toledo, el duc d'Alba, els apallissa sonorament a la batalla d'Alcántara i, per tant, el somni d'un Portugal continuant independent malament. Felip II, el 1581, serà proclamat com a Felip I de Portugal per les Corts de Tomar i encetarà el domini de la branca dels Habsburg sobre aquell país. Tindrà, per tant, dos reis, o sigui, dues corones, el Felip, com a Felip II d'Espanya i com a Felip I de Portugal. Però tot això, quan arriben els seus descendents, la cosa canvia, perquè quan ve Felip III, quan Felip II plega i Felip III puja, el duc de Lerma, que és el seu valido, dona avantatges als espanyols, als territoris portuguesos, fa una treva de 12 anys amb els holandesos que, passats aquests 12 anys, ocupen sense problemes les colònies que havien sigut portugueses i, per tant, es va creant un ambient antimonàrquic. Quan arriba Felip IV, antimonàrquic espanyol, m'explico, el conte Duque de Olivares diu que no hi ha dues ciutadanies, castellana i portuguesa, que tots són espanyols, que tots són castellans. Fusiona les dues corts, però a base de fer pagar els tributs als portuguesos a través del govern de Miguel de Vasconcelos, que s'estableix un govern delegat a Lisboa i que és el que mana doncs, tot això de prendre els calerons. Mentrestant, els portuguesos busquen el que aquí era descendent d'aquells reis que van plegar, no? I troben el duc de Bragança, que, bueno, pot ser la seva o serà la seva solució. El conde Duque de Olivares intenta frenar-ho oferint-li càrrecs a l'estranger molt, molt, molt importants, però el duc d'aquest de Bragança diu que no, miri, no, rebutja educadament, i mentrestant a Portugal es va preparar la revolta, una revolta que esclatarà l'1 de desembre de 1640, la conspiració ataca el Palau Real de Lisboa, entren a dintre, agafen el Manuel de Vasconcelos i el tiren per la finestra, és a dir, el defenestren, i els nobles organitzen un govern provisional fins que el 6 de desembre, al cap d'una setmana, arribi el rei, que serà coronat, com dèiem, el 15 de desembre de 1640 com a Joan IV de Portugal, proclamant la independència del país i reunint les corts portugueses que recuperen els furs del reine i la independència de Portugal. Però Espanya, naturalment, no ho accepta i queda oberta, queda declarada, diríem, la guerra de restauració portuguesa. Joan IV, el rei portuguès, buscarà el suport dels enemics de Felip IV, que són molts, signant aliances amb França, amb Suècia, una treva amb els holandesos i una aliança amb Anglaterra, Dinamarca, mentre el Felip IV, més expeditiu, pensant potser en el seu avi, envia un exèrcit que és apallissat a Olivença per les tropes portugueses i que redueixen les accions, algunes escaramusses a la frontera extremenya, fins a l'any 1644, quan l'exèrcit portuguès decideix prendre ell l'iniciativa i intentarà, sense èxit per això, conquerir Badajoz. El 1656, quan mora Joan IV, el succeirà l'infant Alfons VI amb la regència, perquè és molt petit, l'Alfons VI té 4 o 5 anys, amb la regència de la seva mare, Lluïsa de Guzmán. Però França i Espanya signaran el Tractat dels Pirineus, curiosament deixant Portugal fora de l'àmbit del tractat, la qual cosa permet als castellans, comandats per Joan Josep d'Àustria, entrar a Portugal, arribar fins a Évora amb els seus exèrcits, però allà és frenat pels portuguesos i expulsat pels portuguesos. Mentrestant, aquests mateixos portuguesos a Lisboa, com que veuen que la regent en té bona part de culpa, derrocaran Lluïsa de Guzmán i anomenaran dictador en temps de guerra el conde de Castelo Menor, esperant que el rei es faci gran, no? Aquest governarà de forma absolutista i generarà una oposició interna que es anirà aglutinant al voltant del príncep Pere, que anirà mantenint la guerra i fins que a l'any 1665, ja declarat ell rei, a la darrera batalla de la Guerra de Restauració Portuguesa, els portuguesos apallissen brutalment a l'exèrcit castellà o espanyol, si voleu dir-li així, ja que era Felip IV el que manava, però coincidint amb la mort, precisament, de Felip IV, la pujada al poder de Carles II, l'embruixat aquell, que ràpidament accepta la derrota i reconeix que Portugal és independent. Per tant, el 1668, el nou rei de Portugal serà proclamat nou rei de Portugal, Pere II, mentre la monarquia hispànica ho reconeix i reconeix la Casa de Bragança com a sobirana del Portugal independent, i internacionalment el Tractat de Pau de Westminster d'aquell any es reconeix també a Portugal com a país sobirà i independent amb tots els drets, és a dir, un país amb tots els ets i uts. Cançons que parlin de Portugal no en falten, evidentment, i per tant, per completar aquesta història de la recuperació de la independència de Portugal com a país, hem buscat una cançó del meu apreciat i estimat Jorge Mustaquí, que porta per títol Portugal, amb la que, si no us fa res, acomiadarem el programa d'avui, el Toni Olivella, el Marc Pujol i la Goretti Martínez, que han estat aquí treballant com a cosacos, i el qui us ha parlat, en Francesc Morgades, que ha anat passejant-se per la història com fa habitualment en aquest programa, que espera que torneu a escoltar la setmana vinent, ja sabeu, aquí a l'emissora de Ràdio Vilafranca, amb 5 efemèrides més i amb unes quantes cançons. Ara, de moment, us desitgem una bona setmana i acomiadem aquest programa amb el Portugal de Jorge Mustaquí. Fins la setmana vinent.
Oh muse, ma complice, petite sœur d'exil, tu as les cicatrices d'un 21 avril. Mais ne sois pas sévère pour ceux qui t'ont déçu de n'avoir rien pu faire ou de n'avoir jamais su. À ceux qui ne croient plus voir s'accomplir leur idéal, dis-leur qu'un œillet rouge a fleuri au Portugal. On crucifie l'Espagne, on torture au Chili, la guerre du Vietnam continue dans l'oubli. Au cas aux coins du monde, des frères ennemis s'expliquent par les bombes, par la fureur et le bruit. À ceux qui ne croient plus voir s'accomplir leur idéal, dis-leur qu'un œillet rouge a fleuri au Portugal. Pour tous les camarades pourchassés dans les villes, enfermés dans les stades, déportés dans les îles. Ô muse, ma compagne, ne vois-tu rien venir? Je vois comme une flamme qui éclaire l'avenir. À ceux qui ne croient plus voir s'accomplir leur idéal, dis-leur qu'un œillet rouge a fleuri au Portugal. Oh musa, deu meu fado, oh minha mais gentil, te deixo consternado no primeiro abril. Mas não sei tão ingrata, não esquece quem te amou. Em tua densa mata se perdeu e se encontrou. Que de bouche à oreille s'envole ta chanson. Car enfin le soleil réchauffe les pétales de mille fleurs vermeilles en avril au Portugal. Et cette fleur nouvelle qui fleurit au Portugal, c'est peut-être la fin d'un empire colonial. Et cette fleur nouvelle qui fleurit au Portugal, c'est peut-être la fin d'un empire colonial. Et cette fleur nouvelle qui fleurit...
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.